Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blau Marí? Benvinguts en una nova edició, la 117 d'aquest programa, d'aquest espai dedicat al mar. Com sempre, una salutació molt cordial en nom meu i en nom de tot l'equip que fa possible aquest Blau Marí. Avui els temes que us hem preparat són ben diversos. Segur que no us imagineu que cada any moren 4.000 tortugues a la Mediterrània afectades pels vaixells palangrers de la costa espanyola. En parlarem d'aquest tema i de què caldria fer perquè això no passés amb el doctor Lluís Cardona, del Departament de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona. A més, el 40% de les que es capturen acaben morint. A l'enciclopèdia de l'argot mariner, el Joan Argentó i el Rafael Mantri ens explicaran què vol dir fer pana a la mar i alhora, en l'àmbit gastronòmic, ens prepararan una fregida de vetes, aquells peixos allargats de color rosat. A l'acordió del grumet, el Joan Manuel Serrat ens interpreta un tema de Rafael Subiracs, o millor dit, amb música de Rafael Subiracs i lletra de Joan Salvat Papaseit, Si jo fos pescador. Al Norai marxarem cap a Palamós. La vila marinera acollirà del 17 al 22 de desembre la 38a edició de la Gaes Christmas Race. A Plankton, l'Aurora Requena ens portarà fins a Vilanova i la Geltrú. Avui ens parlarà de l'Observatori Submarí OPSI. I en l'últim tram, el Manel de Ramon, a la secció de l'Arjau, ens donarà a conèixer el Museu de la Mar de Sant Carles de la Ràpita. Recentment ha obert les seves portes i ho parlarà amb el tècnic Toni Cartes. És el contingut del nostre programa Blau Marí que comencem tot seguit. Benvinguts, embarquem i salpem.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau, de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau, a la xarxa.
I avui a Blau Marí ens fem ressò d'un estudi publicat a la revista Marine Ecology Progress Series, signat pels experts Lluís Cardona i Irene Álvarez de Quevedo, del Departament de Biologia Animal i de l'Institut de Recerca de Biodiversitat de la Universitat de Barcelona. Concretament tenim al telèfon a una de les persones signants, concretament el doctor Lluís Cardona. Senyor Cardona, benvingut a Blau Marí, moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Aquest estudi ens diu que el 40% de les tortugues marines capturades pels palangrers i que s'alliberen posteriorment, moren posteriorment per lesions provocades per aquesta pesca. No és així?
Exactament, bueno, és una miqueta menys, el 37%, però sí, a prop del 40% de les tortugues capturades, quan són alliberades, acaben morint en els 3 mesos posteriors a l'alliberament.
Clar, tothom podem arribar a pensar que explicant que la pesca del palangre és una pesca basada en uns hams que hi posen a la mar amb un esquer, que les tortugues moren per l'efecte de l'ham quan aquestes el mosseguen i es queden enganxades. Però això pareix que és matisable, no?
Exacte. Hi ha diferents línies d'evidència que indiquen que l'ham és el menor dels problemes. Un estudi que es va fer, que no el vam fer nosaltres, que es va fer al CRAM fa uns anys, es van mantenir en captivitat una dotzena de tortugues que s'havien capturat amb palangre i es van mantenir amb l'ham però sense el fil. I aquests animals no van morir. Al final l'ham va acabar caient. Això demostra que l'ham en si no fa... La relació de l'ham no és especialment greu. Llavors, a les tortugues del nostre estudi hi va haver un parell que sí que es van morir immediatament i això va ser provocat per les lesions de l'ham. Però la majoria van morir molt després i segurament és com a conseqüència del fil.
És com a conseqüència del fil. Expliqui'ns una mica millor aquest procés, perquè, clar, comparar el ferro de l'ham amb el fil dels pescadors, pareix que això s'hagi d'explicar una mica millor, no?
Sí, hi ha dos mecanismes. Quan el fil és molt llarg, aquest fil es pot entortolligar amb les aletes de les tortugues i això acaba generant unes lesions i una necrosi a l'aleta i l'animal acaba morint. Això passa només quan el fil és molt llarg.
El fil o la xarxa? Quan
no,
es queden...
no, el fil. Quan el pescador veu la tortuga, estem parlant de palangre a superfície. Llavors, quan el pescador veu que ha capturat una tortuga i ell no té cap interès a pujar la tortuga a bord, i el que fa és, quan veu que hi ha una tortuga, talla el fil i deixa la tortuga amb l'ham clavat i un tros llarg de fil. Quan aquest fil és molt llarg, es pot entortolligar les aletes i generar aquests problemes. Quan el fil és una miqueta més curt, el que passa és que la tortuga s'acaba empassant el fil. El fil circula per tot el tub digestiu, de manera que queda ancorat un extrem a l'ham, que està a la boca, i l'altre extrem surt per la cloaca. Llavors això provoca una tensió, aquest fil estiba, i el fregament d'aquest fil tibant és el que acaba provocant ulceracions al tub digestiu, que és el que acaba matant la tortuga al cap d'un parell de mesos.
Clar, llavors aquí caldria canviar, suposo que la manera de fer dels pescadors, no? És a dir, cal aconsellar i cal introduir noves costums, per dir-ho d'alguna manera, quan els pescadors capturen accidentalment algun tipus d'aquestes tortugues, no?
Exacte, la part bona és que la solució és fàcil, la solució simplement és pujar la tortuga a bord amb un salabre, no pujar-la a plom, perquè clar, si la puges a plom, llavors a pes sí que l'ham pot provocar una ferida encara més grossa, però pujar-la amb un salabre i un cop a bord simplement tallar el fil arran de boca i deixar la tortuga anar amb aquest fil tallat arran de boca. D'aquesta manera el fil queda molt curt o no en queda gens i l'ham acabarà caient i amb això salvaríem més de la meitat de les tortugues.
Clar, això vostès ho han comprovat, el fet de que els pescadors, suposo que per la feina que tenen i pel dia a dia, solen fer això, tallen el fil i deixen la tortuga al mar.
Exacte, el pescador no té cap interès en pujar la tortuga a bord, de fet per ell és una nosa agafar una tortuga, llavors quan veu una tortuga, home, n'hi ha pescadors, coneixem pescadors que de tant en quant, si les condicions del mar estan bé i no tenen massa feina, sí que pugen la tortuga a bord i miren de tallar el fil o fins i tot de treure-li l'ham si està clavat superficialment, però la majoria el que fan, sobretot si tenen feina o si la mar està una mica malament, tallen el fil i la deixen anar. Llavors el que haurien de fer és, doncs això, canviar la pràctica i pujar-la a bord amb un salabre i tallar el fil. I així resoldríem gran part del problema.
Vostès han fet un estudi de tot plegat, no? Fins i tot amb tecnologia punta, per dir-ho d'alguna manera, que els ha permès arribar a aquestes conclusions.
Sí, exacte. Nosaltres el que vam fer va ser agafar una sèrie de tortugues que s'havien capturat accidentalment amb palangres de superfície, pujar-les a bord, deixar uns 40 centímetres de fil i llavors enganxar la closca de la tortuga a uns emissors per satèl·lit que ens permeten seguir, no només seguir l'animal, els moviments de l'animal des del moment de l'alliberament, sinó a més ens permeten saber la causa de si l'animal està mort o no. Això és el més important d'aquests emissors de telemetria, en diferència d'altres que s'havien emprat abans. De manera que quan s'atura la transmissió, tu saps si s'ha aturat la transmissió perquè s'ha acabat la bateria o perquè l'animal està mort. Això és el que ens ha permès quantificar la mortalitat, que era una cosa que fins ara no s'havia fet.
Quin és el volum de tortugues capturades a la zona nostra o a la zona del Mediterrani per a que ens féssim una idea de l'envergadura, no? D'aquesta repercussió?
Sí, a veure, estimes de tot el Mediterrani n'hi han, però no són gaire bones perquè la informació dels diferents països és d'una qualitat molt variable. La flota palangrera espanyola que treballa al Mediterrani, d'això sí que tenim estimes millors, i estaria capturant al voltant d'unes 10.000 tortugues l'any.
Clar, això estem parlant de la flota catalana, balear, andalusa i murciana.
Exacte.
I poca cosa més.
Poca cosa més. Això són els vaixells que fan feina al Mediterrani.
I només...
espanyols que fan feina al Mediterrani.
I només vaixells palangrers.
Palangre de superfície, sí. Hi ha altres sistemes de pesca que capturen tortugues, però moltes menys i a una escala més local. Per exemple, a Balears, el tresmall de llagosta captura també tortugues, però captura al voltant d'unes 250, i és una cosa que passa només a Balears. al litoral català l'arrossegament en captura, però bàsicament el golf de Sant Jordi, delta de l'Ebre, i captura al voltant d'unes 300, també. Ara hem fet un altre estudi on hem calculat el nombre de tortugues que captura tot l'arrossegament a Catalunya i València, i en total són unes 500 tortugues, és molt menor.
La repercussió sobre les tortugues capturades en la pesca de l'arrossegament també provoca aproximadament la mateixa mortalitat, o quan el pescador tira la xarxa a bord, després és més fàcil llançar la tortuga que no està afectada per cap ham ni cap fil?
A veure, aquí tenim menys dades. Aquí el que sabem és que la major part de les tortugues sembla que surten aparentment vives. De fet, surten només el 20% dels animals, una miqueta menys, en el moment de llevar la xarxa, de xurrar-la, estan mortes. La resta estan vives i s'alliberen, i podríem pensar que no han patit cap problema perquè és això, no tenen cap lesió aparent externa, no hi ha cap ham, etc. Però ara fa molt poc veterinaris de l'Oceanogràfic de València han vist que com a mínim algunes de les tortugues capturades en allà amb arrossegament patien el mateix problemes d'emboli, el mateix accident de descompressió que té un submarinista. Llavors, no sabem realment quantes de les tortugues que es capturen amb arrossegament moren després de ser alliberades, perquè hi ha aquest risc d'embòlia, és a dir, que la tortuga ha estat molta estona sota l'aigua, de la tortuga després s'ha pujat ràpid i podria haver aquest risc, però no sabem, no podem dir un número perquè no sabem quantes moren.
Si ens tornem a remetre a la flota palangrera, el 40% de 10.000 tortugues són 4.000 tortugues que moren...
Anualment, sí.
Anualment?
Sí, sí, sí. Això seria el número de les tortugues que moren. Llavors, el que és interessant és que d'aquestes tortugues, la majoria tenen un origen americà, perquè a la zona on treballa la flota palangrera espanyola, que és bàsicament al sud de Balears, tot i que el mar català també s'hi treballa, però la major part de la feina es fa al sud de Balears, en aquesta zona la major part de les tortugues que hi ha provenen de Nord-Amèrica. Són animals que han creuat tot l'Atlàntic i passen aquí uns 15 anys. Llavors, la major part de les tortugues són d'aquesta població.
No estan aclimatades, no estan tan espavilades com les d'aquí, o com...
No, això té a veure amb la distribució. És a dir, les tortugues d'origen mediterrani, les que neixen a Líbia, a Grècia, a Turquia, ràpidament, quan tenen 40 centímetres, deixen les aigües obertes i se'n van a prop de la costa. En canvi, les tortugues d'origen americà el que volen és tornar a sortir a l'Atlàntic, però no poden perquè els corrents de Gibraltar i del Mar d'Alboran no els hi deixen. Llavors això fa que es quedin en aigües oceàniques durant molt de temps, fins que no poden sortir a l'Atlàntic. I això és el que les exposa més en el palangre de superfície, perquè el palangre de superfície s'està calant amb aigües oceàniques lluny de la costa per agafar peix espassa, tonyina, albacora... Llavors és aquesta la raó, simplement aquesta diferència en el moment en què els animals deixen les aigües oceàniques i se'n van a aigües costaneres.
Per tant, si es poguessin aplicar tota una sèrie de mesures, podrien evitar una part important d'aquesta mortalitat, perquè vostès consideren que el 95% de les tortugues que es capturen són vives encara al moment de capturar-se.
Sí, sí, de fet, la major part, la immensa majoria de les tortugues que es capturen estan vives en el moment de pujar l'ormeig a bord, estan vives. El problema ve després, i per tant la solució seria fàcil, és pujar-les i tallar el fil. Això és important perquè segons els models demogràfics que tenim en aquests moments de la dinàmica de la població de tortugues americana, la mortalitat que provoca la flota palangrera espanyola està en el límit del que seria sostenible. És a dir, només que la rebaixem una mica ja seria una mortalitat acceptable des del punt de vista demogràfic. Per tant, val la pena fer l'esforç de pujar aquestes tortugues i tallar el fil, perquè és això, només que la meitat sobrevisquessin ja sortirien, diguem, de la zona de perill.
Una mica per acabar aquesta conversa, senyor Cardona, què caldria fer? Quines mesures caldria aplicar i què és el que caldria fer per aportar solucions reals, doncs?
A veure, la flota de palangre de superfície té una sèrie de problemes, un dels quals és la captura de tortugues. Llavors, la major part d'aquests problemes es podrien resoldre si a bord de cada embarcació hi hagués un observador que, a part de prendre dades sobre el volum real de captures de peix espasa, de tonyina, etc., en el cas de que hi hagués una tortuga, s'encarregués de pujar-la a bord i tallar el fil. Això ho podrien fer els mateixos pescadors, i aquest seria un primer pas. Però personalment seria molt millor que hi hagués un vaixell, un observador a cada vaixell, que, repeteixo, a part de prendre dades que després són molt útils per gestionar la pesqueria, podria fer aquesta tasca. De fet, en aquests moments els vaixells de palangre que tenen llicència per capturar tonyina vermella, que tenen, per tant, una quota de tonyina vermella, una part d'aquests vaixells ja comencen a portar observadors perquè l'ICAT ho demana. La tendència a mig termini hauria de ser que cada vaixell portés un observador i s'encarregués de fer aquesta feina.
Si més no, sobta que 4.000 tortugues morin cada any afectades al mar Mediterrani per l'efecte de la pesca palangrera espanyola. Aquesta és una data molt destacada i molt sorprenent.
Bueno, a veure, val a dir que la cosa, diguem, ha millorat, perquè les estimes que teníem més antigues, de començaments dels 90, ens parlaven de que la flota palanguera espanyola capturava no unes 10.000, sinó unes 20.000 tortugues. Jo no puc dir si aquelles estimes, que són de fa 20 i pico, 30 anys, estaven ben fetes o no, però si fossin ben fetes, si fossin comparables a les actuals, vol dir que s'ha reduït molt el volum de captures. I les dades que tenim apunten a que això és veritat, és a dir, s'han reduït molt les captures de tonyina. Per què? Perdó, de tortuga. Per què? Perquè hi ha hagut una sèrie de canvis en el funcionament de la flota que han fet que es capturin menys tortugues. Per tant, tot i que ara es puguin morir moltes, podríem dir que la situació és millor que fa 20 anys.
Doctor Lluís Cardona, del Departament de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns i ens seguirem parlant.
Molt bé, a vosaltres.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Rafael Martí, Joan Argentó, què tal, com estem?
Molt bé.
Avui què és el que farem dalt de la barca? A veure, pues... o no farem res?
Avui no farem res perquè estem en pana.
Estem en pana.
Estem en pana.
Estem en pana.
És a dir, què vol dir estar en pana quan vas en una barca?
Pues, mirat en terra diríem pues, que avui estem en lo motor avariat.
És a dir, que hi ha avaria, no? Hi ha avaria la barca...
Sí, hi ha avaria la màquina.
Molt bé.
No va.
No funciona. I això vol dir, en lloc de dir estem averiats, en l'argot sí, mariner pues, es diu estar en pana.
Estem en pana, sí.
Estem en pana.
Molt bé. I és fer pana, no? De dir,
sí.
Han fet pana, estem en pana. Vol dir, no podem anar
no
a treballar...
Podem menjar, no podem perquè està trencat.
La barca no va.
Molt bé. Aquesta seria la manera de comunicar o d'explicar... Pues que hi ha una avaria i que no es pot...
Sí, ja
molt bé, i que la barca està aturada, no?
Necessitem ajuda que no podem... No podem arribar en terra.
No es pot arribar en terra o no es pot sortir
o
del
no
pot, port.
O no podem sortir del moll o l'hem romput al sortir del moll mateix, s'ha parat. O hem tingut que parar la màquina per no rompre alguna cosa, no va, alguna que no va.
Molt bé, però s'atribuís normalment a una avaria de motor.
Mecànica. Sí.
Avaria mecànica
sí,
de motor.
És sí. Bueno. És la paraula de lo... Depèn de tots els pescadors, diem això, quan estem averiats, estem en pana.
Estem en pana, ho han fet pana, volguem dir, hem fet averia, estem en pana i no podem navegar. Pues, bueno, és curiós, no?, que es digui això de hem fet pana, no?
Sí.
És estrany, no?
Ho dius en terra i tothom se queda mirant, però a la mar tothom ho sap, eh?
No, i ara és...
Tots els pescadors...
I també és una definició que moltes vegades també es trasllada en terra, no? De mira, sí. He fet pana, vull dir, pues he fet avaria el cotxe i tal, però que no deixa de ser curiosa la paraula pana per a descriure una avaria,
sí,
no?
Avaria.
Una avaria. Doncs pues, bueno, avui hem conegut el que vol dir fer pana. Per tant, si mos diu algú que ha
estem
fet pana,
pana.
Que, o que està en pana, pues vol dir que, bueno, que l'hem d'ajudar.
Apreta a córrer, si no es te tocarà remolcar-lo.
Molt bé, si no tocarà ajudar-lo. Rafael, Joan, mos veiem ara a la part gastronòmica. Fins ara.
Hasta el rancho.
El rancho a bord.
Joan, Rafael, vinga, disposats a fer-nos pues, passar una estoneta pensant en com diuen popularment, enganyar l'estómac, no? Que és,
sí,
és
sí.
Quan ens disposem a fer un àpat o a sentar-nos a la taula. No, avui, dins d'aquesta gastronomia marinera tan àmplia que tenim, Avui quin tipus de peix utilitzarem i què farem amb este peix?
Avui pues, farem betes.
Betes.
Cintes.
Cintes, betes.
Cintes i betes, sí.
Que és este, és tipus, és este peix allargat, sí, de color
que
rosa,
la gent,
no?
Que la gent només lo fa servir
per a bullir,
per a fer caldo. Quan es, se pot servir per a fer caldo, però... Sí. Si les fas tal com se dirà Joan, sí. Pues és un és un manjar.
Lo que les provarà, lo que les provarà quasi no les bullirà més.
Molt bé, per tant sí. Tenen una altra utilitat, sí. A més de ser un peix no habitual de Morulla,
sí.
Per fer caldo.
És molt, és molt, és molt bona, té una carn molt fina.
Molt fina.
Eh? Se n'agafa tot l'any de beta?
Quasi sí.
Sí, però ara, ara estan bones, Rafael,
bueno,
estan gordetes.
Hi ha temporada i has de triar pues, que siguin grossetes. Sí.
Ja que les has de fer,
això, això has de buscar, si vas allí...
Triar, triar.
Normalment les més grossetes.
Que siguin guapetes. Sí.
Molt bé.
Nosaltres les hem triat de la caixa que hem agafat al dematí i tenim una fregida de betes fabuloses.
Per tant, ja mos ho has explicat. Des d'avui les farem fregides,
sí.
No?
Sí.
Molt bé. Com ho farem?
Agafarem
de moment triarem les grossetes.
Les més grosses, sí. Perquè com més grosses són més bones.
I molt fàcil.
És molt fàcil.
Les estisores i talles per davant del cap i quatre dits...
Per detrás de la cua. Eh?
De la cua.
I aquí no cal escatar ni cal fer res.
No.
Això és de tal com puja de la...
I com que són llargues...
Ni pel costat ni res.
No.
I té molt poqueta tripa, vull dir, no hi ha...
No, res, no.
No hi ha res dins.
És a dir, no cal obrir-les.
Si has de fer talls de...
No, és que has de
tindre... 8 centímetres.
És fàcil, perquè quan agafes... les estisores pel cap li has d'agafar així per detrás de la panxa i traure el cap i la panxa...
Tota l'hora.
Que vagi tot.
Tota l'hora. Per tant, talles el cap, talles la cua
ja
i del que et queda en fas dos trossos.
Queda tot tronc.
Molt bé.
Molt bé. Oli abundant, suposo.
Oli... Aquí no. Ah. Aquí hem d'anar al tanto. Que la veta no l'has de fer molt.
Rentades,
ben,
salades
ben
i enfarinades.
I després agafarem una miqueta de farina, si no volem embrutar, ho farem en una bosseta.
Molt bé, com sempre.
Ja, com sempre, i si no passa bé que tampoc embrutar, doncs poses un plateret al costat.
Molt bé.
I a la mateixa...
Les enfarinem.
Espàtula l'agafes, voltes i la poses. I vol dir que no t'has d'embrutar ni
les mans. Enfarinem i les anem passant.
Enfarinadetes i dins. I frigidetes.
Molt bé.
Sí. Hi ha molta gent que li agrada que sigui una miqueta torrada.
Molt bé.
Perquè és el contrast de la pelleta torrada i de dins està molt fina.
Molt bé.
Això... Que per això t'ha d'anar al tanto l'oli, perquè si no la bulles.
Molt bé.
Si poses molt d'oli, en més de frigir, bullim.
Molt bé, la merem d'oli...
I és llavors... un peix que no, vol això que dic jo, que estigui roseta de fora i de dins està molt fina.
Molt bé, doncs pues bueno, avui pues, frigida de betes, no?
Frigida de betes.
Per a xalar.
I ja verà com el que ho provarà no serà la primera vegada.
Es pot aprofitar la miqueta, sí. D'oli per sucar...
Sí, no? Si no s'ofega.
Al final, la miqueta... d'oli, doncs no cal, diu que es tira per damunt, no? I si entres a fer moltes paellades i es crema l'oli, llençar-li posa el de nou.
Va, evidentment. Pues bueno, pues avui, fregida de betes, Rafael, Joan, fins al pròxim programa.
Vinga,
gràcies.
Adéu,
bona nit.
L'acordió del grumet.
La veu de Joan Manuel Serrat, Si jo fos pescador... Un tema musicat per Rafael Subirachs i amb la lletra del poeta Joan Salvat Papaseit.
Si jo fos pescador, pescaria l'aurora. Si jo fos caçador, atraparia el sol. Si fos lladre d'amor, m'obririen les portes. Si fos bandit, millor, que vindria tot sol. Els caracellers del món no em sabrien mai l'ombra. Si fos lladre i bandit, no em sabrien el vol. Si tingués un vaixell, m'enduria les noies. si volien tornar. Deixarien llurs cors si volien tornar. Deixarien llurs cors i en faria fanals per aprendre'n de nou. Si jo fos pescador, pescaria l'aurora. Si jo fos caçador, atraparia el sol.
El Norai.
Aquesta mateixa setmana s'ha presentat la 38a edició de la Gaes Christmas Race de Palamós, un esdeveniment que aquest any comptarà pues, pràcticament amb tota una xifra rècord de participants i de la que volem parlar amb el director i organitzador de la mateixa, el senyor Carlos Palomares, des de Palamós. Senyor Palomares, benvingut a Blau Marí novament i gràcies per atendre'ns.
Hola, què tal, com anem?
Ens congratulem de que any a any s'estiguin batent rècords de participants. Això vol dir que l'atracció d'aquesta prova de moment no té sostre, no?
Bé, la veritat és que veníem d'uns anys que havia anat inscripció una mica cap avall per temes de coincidència amb campionats internacionals, sobretot per un mundial que va haver-hi, un mundial de ISAF que va haver-hi a Austràlia, que ens va treure molta participació perquè coincidia amb dates. Però la veritat és que fa dos anys cap aquí hem anat remuntant i ara aquest any doncs, hem tenit més inscrits que l'any passat i per tant diríem que la tendència és més que bona.
Clar, suposo que això per al Club Vela Palamós com a organitzador de l'esdeveniment és com si li haguessin insuflat una mica d'aire també, no?
Sí, gestionar una regata amb gairebé 40 anys de tradició que han passat molta gent, molts de campions, i llavors és una regata que té un cert prestigi. Llavors, realment, hem de cuidar molt que sempre tinguem participació, que aquesta participació sigui una participació bona, que tinguem flotes bones per poder fer bones proves, i la veritat és que s'agraeix pues, a l'esforç que s'ha anat fent pues, en el patrocini, amb les institucions, amb intentar que el regatista se senti atret per Palamós, pues, hem aconseguit que bueno, sobretot la participació estrangera sigui alta, i que la regata pues, tingui un nivell de participació elevat.
Molta varietat de països representats, no? I fins i tot de continents, fins a 24 països. Això també demostra pues, una mica l'envergadura, no? D'aquesta prova.
Sí, la veritat és que 24 països, 3 continents, no és fàcil assolir-ho, però la veritat és que és una regata que per sobretot pels europeus del nord els encaixa molt bé amb el seu calendari. Penseu que allà en aquesta època no poden navegar i els encaixa molt bé vindre uns dies abans aquí a Palamós, entrenar aquí, fer la regata, llavors solen estar-se també alguns dies després de la regata entrenant encara aquí, i llavors normalment molts d'ells agafen i se'n van ja cap a Palma, que diguéssim seria la propera prova important que hi ha del circuit que fan ells de la World Cup. Pues el Sofia seria la següent prova. Llavors el que fem una mica nosaltres és recollir tota aquesta gent, fa la regata aquí, llavors diguéssim fem de por en Palma, no? Que això ens va superbé.
Comentaves en la introducció que, bueno, que per aquesta prova han passat pues, infinitat de regatistes pues, de prestigi. Aquest any tenim alguns referents a nivell d'èlit que participaran en aquesta Christmas Race?
Sí, a part dels regatistes catalans que venen aquí, que són tots bastant bons i amb molt bon nivell, podem destacar el Jordi Chamar i el Joan Herb, que han sigut campions del món juvenil de 470, També tenim els germans Charles, que havien guanyat un campionat del món de 420. Després tenim en Muscat, que navega, l'Àlex Muscat, que navega en fin, que també té molt bona progressió i segur que irà a les Olimpiades, crec jo, espero almenys. I després tenim el Dani Codina, perdona, el Carlos Robles amb el Dani Codina, que estan navegant amb Fortinet. Són figures que segur que donaran molt de parlar i que en les pròximes edicions i Olimpiades segur que sortiran aquests noms. I a part, tenim gent que ja ha tastat l'or, diguéssim. No tenim l'Anton Paz, que ha sigut campió olímpic amb Tornado a Pequín. Llavors també tenim les noies del Match Race, que van guanyar la medalla d'or a Londres. Tenim l'Àngela Pomariega, la Tamara Echegori i la Sofia Toro. I a part també tenim alguna figura estrangera, tenim amb Vasiliev Zogobar, que va guanyar la plata a Pequín i bronze a Atenes amb la classe làser. Vull dir que, i aquí ve navegant fin. Vull dir que jo crec que la representació de gent en nivell és força elevada, està molt bé, crec que és un actiu que tenim bo perquè fa que el públic juvenil, que és el públic que ens ve en aquesta regata, pues es pugui medir amb gent que ha anat a les Olimpiades i que ja saben el que és guanyar un or.
En una prova d'aquestes característiques hi ha marge de millora en quant a que sigui un atractiu més important per a gent d'èlit?
Sí que hi ha marge de millora, el que passa que l'ISAF, que és el que regeix els calendaris olímpics i una mica el que marca les normes, està apostant per un circuit de regates molt més global. Llavors, sembla ser que aquest circuit de regates que serà més global i que hi haurà proves a Xina, que hi haurà proves, de fet ja hi ha proves a Austràlia, als Estats Units, estarà reservat una mica en els millors. Llavors, aquest tipus de regates com la Christmas, amb diferents regates que hi ha a Europa, jo crec que esdevindran, diguéssim, les regates classificatòries per optar a anar en aquest circuit, no? Llavors, això ens beneficiarà perquè nosaltres hem anat fent una transició d'un públic potser molt professional, que també el tenim, hem anat apostant una mica molt pel juvenil, val? Perquè a les èpoques de la prova pues, no, és una prova que és dura, és una prova que fa fred, llavors nosaltres el que hem apostat ha sigut per agafar el juvenil, que és el que realment pot progressar i que li interessa navegar amb regates en format olímpic i que es vol medir amb gent bona, no? Llavors la Christmas reuneix aquestes dues coses, no? Tens el regatista bo que no vol deixar de navegar a l'hivern i que aprofita per vindre a fer aquesta prova, i aquí s'hi junta els nanos que comencen amb classe juvenil o categoria juvenil a intentar navegar amb aquesta gent i a medir-se una miqueta. Però jo penso que la Christmas encaixa molt bé aquí. I amb el nou plantejament que està fent l'ISAF, jo crec que hi encara encaixarà millor.
La prova és puntuable per alguns temes importants, no? És a dir, sí. Per una banda tenim el preolímpic i per l'altra també alguna altra prova puntuable, no?
Sí. La regata és puntuable per a l'equip preolímpic espanyol per l'any 2014 i és a Copa d'Espanya per les classes 29er, per les classes 49er i classe FX. I és campionat d'Espanya per la classe 470 masculí femení.
Per tant, això també hi afegeix aquest nivell competitiu, no? Tot i que vingui gent de fora i vinguin a mostrar i a preparar-se, hi ha una competició pel mig que li dona aquest caire més disputat a la prova, no? En diferents categories.
Evidentment, no, de fet, per això ho demanem. Intentem sempre treballar, és una de les coses que fem cada any perquè la regata sigui puntuable en alguna de les classes. A part que aquest any doncs, l'han fet a puntuable per l'equip olímpic, doncs, intentar que cada any la regata sigui campionat o Copa d'Espanya d'alguna de les classes que participa.
Comentaves que alguns dels participants després es queden uns dies preparant. Per tant, sí. La infraestructura que necessita, en aquest cas, el Club de Vela Palamós i el seu entorn, el Club Nàutic i tal, ha de ser important per acollir no només aquestes regates, sinó tota aquesta infraestructura que suposa que diversos equips o regatistes es quedin després uns dies en una intensitat de preparació, no?
Sí, de fet, els dies aquests previs a la regata i posteriors, diguéssim que els regatistes han invadit el club. Sí, buidem tot el club i està ple de barcos, de pneumàtiques, de gent navegant, i això és el que fem, bàsicament, és posar el club a la seva disposició. Llavors, els dies de la regata, on hi ha molta més gent, el que fem és habilitar la zona de la platja, on hi ha un pàrquing molt gros, i allà hi posem els esquifs i els làsers. Vale, allà pues, muntem una mena de carpa i fem una mica de village perquè el regatista s'hi senti bé, i tenim dos seus, una a la platja per aquests barcos, i llavors l'altra seu, que és la del club, i queden els 470, els 420 i els fins.
Del 17 al 22 de desembre, Palamós, sí, deu tenir un ambient espectacular, no?
Sí, hi ha molta gent i sí, la veritat és que es viu molt la regata, de fet. De fet, durant tot l'any Palamós va organitzant regates, sobretot a l'hivern, i la veritat és que la gent, bueno, la gent a nivell de poble, la gent està molt contenta, i a nosaltres ens agrada molt que ho estiguin, no? Perquè realment això és un actiu per Palamós, és un actiu perquè al final aquesta gent gasta, i clar, és un poble turístic que li va molt bé fer aquest tipus d'activitats fora de temporada.
Hi ha un altre al·licient en aquesta 38a edició de la Guys Christmas Race, no? Que és el fet de poder visitar pues un vaixell pues molt similar al que en un moment determinat ha d'emprendre la Barcelona World Race, no?
Sí, la veritat és que ja fa anys que ens ve, ens ve el Mirabó de la Fundació de la Parlamació Escènica de Barcelona. Gaes pues també ens aporta material, ens ajuda, fem conferències, llavors venen els col·les de Palamós a visitar el barco. Nosaltres els anem a l'escola amb regatistes a fer xerrades, llavors la real que es veu moltíssim això aquí, a més els nanos ho esperen. Vull dir, els col·legis ens truquen, ens diuen, escolta, podrà vindre algú des de xerrades de meteorologia, em sembla que aquest any el Gerard Marín va a les escoles a fer una xerrada, doncs jo crec que està superbé, i pels escolars jo crec que és un al·licient que saber de primera mà l'experiència d'una persona que ha fet la volta al món, crec que és una cosa impressionant. I bueno, i participen totes les escoles de Palamós, que venen aquí al club. No totes les escoles fan xerrades amb el Gerard, evidentment, perquè són molts, però sí que totes les escoles venen al port, veuen la regata, veuen el barco, se'ls fa una explicació de lo que suposa fer una volta al món i com funciona un barco així, i venen totes les escoles, des de les escoles d'educació especial, com els Àngels, que també ens ve aquí al club a fer vela i a participar i veure aquest barco, a totes les altres escoles de primària de Palamós.
L'any passat, en l'edició de l'any passat, vas insistir molt en el fet de que la prova, la regata, es deia Guys Christmas Race, sí, Palamós. Us va entrar aquest patrocinador que, pel que pareix, ha continuat aquest any, no? Important el suport.
Sí, la veritat és que Gaes ens està ajudant moltíssim a poder tirar endavant una prova així. Penseu que és molta gent, estem parlant d'organització cap a 80 persones. S'han d'agafar vaixells de suport, bueno, només en gasolines i personal i seguretat, el placar, doncs és un gasto impressionant. Llavors tenim sort de poder tindre aquest suport de Gaes que ens ajuda a tirar endavant aquesta prova, i tant.
Carles Palomar és director de la Gaes Christmas Race Palamós. Moltes gràcies per atendre'ns, que sigui tot un èxit, i a veure si aquestes novetats, aquestes noves previsions que hi ha, com comentaves, pues fan que a poc a poc això es vagi tirant endavant, que es vagi millorant i que signifiqui encara un atractiu més important del que és per atreure aquests regatistes d'èlit. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Plàncton, l'espai de divulgació marina.
I a l'apartat més científic del programa donem la benvinguda des de Plàncton a l'Aurora Requena, la nostra biòloga particular. Què tal, Aurora?
Hola, molt bé, molt bé.
Avui què mos portes? Avui, en l'àmbit de la ciència a casa, què coneixerem?
Avui us volia parlar de l'OPSI.
L'OPSI. A veure, expliquem-nos-ho per a que ho entenguem millor.
Molt bé, doncs l'OPSI, bueno, és un observatori submarí. Vale? Fa un parell de setmanes vam tenir la possibilitat d'anar a visitar els investigadors del Centre Tecnològic de Vilanova, la Geltrú, un centre que pertany a la Universitat Politècnica de Catalunya, amb una visita que va organitzar la gent del JCI de Tarragona. D'aquest centre tecnològic hi ha diversos departaments, entre ells es troba el SARTI, que és el Centre de Desenvolupament de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació. Olei. I ha desenvolupat aquest projecte, l'OPSI, que comentem, és un observatori submarí. Està situat sota l'aigua, a una profunditat d'uns 20 metres i a 4 quilòmetres de la costa, a 4 quilòmetres de Vilanova i la Geltrú. Aquest observatori té una connexió directa amb terra, és a dir, han tirat un cable que connecta els aparells que se situen sota l'aigua amb una toma de terra. Aquest cable porta l'energia, que necessiten aquests aparells. I en aquest mateix cablejat torna tota la informació que aquests aparells, aquests sensors, van recollint.
Per tant, quan parlem d'un observador hem d'entendre que és un aparell, no?, que està a sota de l'aigua.
Efectivament, és tota una estructura on trobem fins a 8 sensors i aparells diferents que van recollint diversos tipus de dades i les van recollint constantment i a temps real. De tal manera que els investigadors tenen una gran quantitat de dades, tota de manera contínua, i no es limita aquesta recollida de dades i de mesures a les campanyes més concretes i que l'investigador no pot estar fent durant tots els dies.
Quin tipus de mesures pren?
Doncs, com ja veureu, pot prendre mesures de molts tipus. Ara mateix, mentre parlem, està mesurant la temperatura de l'aigua, la salinitat, la velocitat del sol, la pressió, la direcció, l'altura de les ones, de les corrents, la turbulència de l'aigua, la clorofila, bueno, tot un seguit de coses. I a més, una de les coses molt curioses, o més curioses, si no ets un investigador que farà servir totes aquestes dades, és que hi ha una càmera que està constantment gravant el passar dels peixos, de les ratllades, pots trobar pops xafarders que s'apropen a la càmera, i hi ha un vídeo que us recomanem que busqueu al YouTube on es veu un cor marí que entra, això més o menys, a una fondària de 20 metres, a pescar, i es veu com entra a una velocitat tremenda i va a pescar i torna a pujar a superfície. Busqueu-lo, és bastant interessant. I a banda que tota aquesta informació la podem consultar a la pàgina web a temps real. De fet, tenen uns sismògrafs i pots veure les dades dels sismògrafs recollides dos dies abans a la seva pàgina web. I ens comentaven el dia de la visita que clar, òbviament van rebre totes les zones dels terratrèmols que va haver-hi a la Ràpita i al Canar aquests dies i que van poder llegir aquests sismes gràcies als sismògrafs que tenen a l'observatori.
Aquest aparell només dona servei a la gent del Centre Tecnològic de Vilanova i la Geltrú o pot ser aprofitat per altres investigadors o altres centres?
De fet, la idea una mica del centre no és tant agafar aquestes dades, sinó com ell oferir aquest suport per als investigadors. I llavors, a banda dels sensors que s'hi troben ara, la idea és que puguin venir gent d'altres, més investigadors amb altres tipus de sensors a posar-los a aquestes, en aquest observatori per anar a agafar dades i a més també per a testear sensors nous, no? És a dir, vols provar, acabes de fer un prototip d'un sensor i vols provar-lo, doncs pots anar-hi a aquest observatori on ho tenen tota la infraestructura muntada i pots tenir el teu sensor provant com funciona i com no funciona. Ara mateix de fet estan expandint, estan proposant de ficar un nou mòdul a prop del que hi ha ara, uns quants metres, i la idea és bueno, expandir-se més. De fet, l'OPSI és part d'una xarxa d'observatoris a nivell internacional on podem trobar observatoris a molt més profunditats i amb molts mòduls i bueno, és bastant increïble quan t'expliquen totes aquestes coses.
Per tant, les mesures que prenen només són del fons del mar o també en poden arribar a prendre d'altres tipus?
Doncs ara fa poquet han col·locat una boia que la tenim a la superfície de l'aigua, que surt sobre l'aigua, i té una estació meteorològica i té unes plaques solars on agafa per tenir energia. I aquesta estació meteorològica que té, bueno, mesura el vent, la direcció del vent, la velocitat, la pressió, la temperatura, bueno, tot un seguit de mesures que són molt interessants per als científics, per als oceanògrafs.
Hi ha algun tipus de relació directa entre el ciutadà i l'OPSI que no sigui el desenvolupament científic?
Doncs sí, ara estan obrint aquesta, una miqueta aquesta branca de ciència ciutadana, ciència participativa, amb la idea de que la gent, sobretot estan pensant d'adreçar a escoles i a instituts, els ajudin a reconèixer les espècies de peixos que surten a les imatges que us comentàvem abans, que agafa aquesta càmera contínuament. La idea és que tenen unes fitxes amb totes les seguides d'espècies que poden trobar i la idea és que tu agafis aquestes imatges i vagis reconeixent totes les espècies que s'hi troben i després els envies la informació. D'aquesta manera estàs ajudant a classificar tota la informació d'imatges que poden arribar a tenir.
Per tant, és interessant que, almenys com a curiositat, entrem a la pàgina web, no?
Sí, 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 jo crec que sempre és curiós, no? També saber que la ciència que es fa a casa nostra, no? I que penses que un observatori, doncs aquí, cosa una mica així de peli, no? Doncs aquest el pots trobar aquí. I ens entreu a la web del projecte, que és obsea.es, i bueno, hi podreu trobar tota aquesta informació que us comento i xafar d'allà.
Pues Aurora, entrem en aquesta web i ja et direm el que hem vist, no?
Molt bé.
Vinga, fins al pròxim programa. Adéu.
Adéu, adéu.
L'Arjau. I avui amb el Manel de Ramon marxem cap a Sant Carles de la Ràpita perquè visitarem el Museu de la Mar. Manel, quan vulguis.
Doncs així és, avui anem a parlar del Museu de la Mar que recentment va obrir les seves portes a Sant Carles de la Ràpita, un museu dedicat a la mar mediterrània, un museu dedicat a la mar, en aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Per parlar-ne tenim el tècnic precisament del Museu del Mar de Sant Carles de la Ràpita, Toni Cartes. Què tal? Benvingut.
Hola.
Explica'ns una miqueta a qui dediquem aquest museu, a què està dedicat, perquè és el Museu de la Mar, però clar, el concepte és molt ampli.
Bé, actualment el museu consta de dues exposicions permanents, la primera dedicada a les ciències socials i titulada La Mar de l'Ebre, del cap de Terme Sol de Riu, que són els dos extrems geogràfics que defineixen aquesta costa.
Que anirien des de l'Ametlla de Mar
des de l'Ametlla de Mar fins a la desembocadura del riu de la Sénia al tren municipal d'Alcanar. Uh-huh. I, per l'altra banda, tenim una exposició dedicada a ciències socials titulada La Mar de l'Ebre, bressol de pescadors i mariners, que per un costat parlem de la importància geoestratègica d'esta costa i el paper que ha jugat al llarg de la història vinculada a la navegació de cabotatge, i una segona part de l'exposició està dedicada a la pesca i totes les activitats que giren al voltant d'esta activitat, com per exemple poden ser la construcció naval, els mestres velers, la reparació d'arts de pesca, i també a les cofradies i la religiositat popular.
Uh-huh. Per tant, un ampli bano de temes relacionats amb el món de la mar que podem trobar en aquest nou museu ubicat a Sant Carles de la Ràpita. Uh-huh. Per a la gent que ens escolta, quin interès té per a les persones del territori i de l'arreu de Catalunya que diguen, caram, un museu nou dedicat a la mar, vull veure'l, ja que aprofito per anar a aquella zona, vaig i el visito. Punts d'interès.
Punts d'interès. A veure, per un costat, l'exposició de ciències naturals ha permès tornar a posar a disposició del públic la col·lecció que tenia el senyor Joan Brunet i Navarro a casa seva. És la de les col·leccions més importants, no només de Catalunya, sinó de l'estat espanyol, pel que fa a l'ecologia. És a dir, és una col·lecció eminentment de mol·luscs, és a dir, el que són cargols de mar, closques, sí, tot animal de closca. Tenim també en representar tota la biodiversitat marina, tant en fauna com en flora, que tenim en aquesta costa, en una selecció d'espècies, tant de peixos com d'algues, com de mamífers, com de rèptils, que podem trobar en esta costa nostra. També tot això, a més, se complementa en un gran interactiu que ens acosta a temes com la geologia, per exemple, no? Aquí davant de la costa nostra és l'únic tram de la costa de Llevant Peninsular on tenim explotacions de petroli. Això allí s'explica on se pesca cada tipus de peix que després podem trobar als restaurants de la població.
Uh-huh.
A l'altra banda, per exemple, la col·lecció d'etnologia, la part més dedicada a la pesca, són objectes que mai han estat exposats al públic, perquè tots venen de donacions i sessions fetes per particulars, empreses i altres entitats, bueno, bàsicament de Sant Carles de la Ràpita, però també d'altres ports de la zona. Tenim també un audiovisual que ens ensenya la perillositat que ha tingut la navegació per aquesta costa. És un audiovisual que passa en bucle, que són uns 7 minuts, se pot veure a peu dret, que al voltant de diferents temes ens mostra els perills de la navegació per aquesta costa. Més un audiovisual a un altre espai on allí te pots asseure, és un audiovisual llarg que ens mostra la vitalitat que hi ha, que gira al voltant de, del port dels Alfacs, tant des del punt de vista no, de la pesca travegada, però també les activitats turístiques, els esports d'aventura, la importància del parc natural, entre altres coses.
Per tant, seria un museu, tot i que dedicat a la mar, multidisciplinar dintre d'aquest aspecte. Eh?
Sí, sí, sí.
És un museu interactiu? És un museu contemplatiu? Com lo catalogaries?
Bé, el museu és pluridisciplinar, com bé tu has dit, i a més cada exposició està reforçada en interactius, interactius que ens serveixen per un costat com a pous d'informació, és a dir, hem intentat posar el mínim text possible, de tal manera que no és un museu farragós de visitar. Les carteles sí que ens aporten més informació, però a part tenim un total de 4 interactius a la part de més històrica que ens permeten aprofundir en temes com la construcció naval a cada època històrica, el tema del comerç a cada època, en època moderna, per exemple, molt important, el tema de la pirateria i la fortificació dels Alfacs, un tema que potser pot semblar molt, molt local o molt territorial, però pensa que va fer que fins i tot el títol de més important militar a Catalunya se li modifiqués el nom i s'afegigués la coletilla de i les Torres dels Alfacs.
Ah, molt bé.
I la importància de la repoblació de la costa en època ja contemporània. Uh-huh. És a dir, té una part interactiva bastant, bastant important.
Aquest museu s'ubica a una zona o un edifici, diguem-ho així, remodelat, un edifici històric de Sant Carles de la Ràpita, situat molt prop del port, no?
Sí, el museu ha permès també la recuperació de l'antic edifici que popularment coneixem com les Casotes, però que són les antigues oficines i magatzems de la Real Companyia de Canalització de l'Ebro. És un edifici construït entre 1854 i 1857, tot ell d'estil neoclàssic. S'ha conservat la seva forma original, s'ha conservat part també de l'interior, unes impressionants columnes de fusta, tot un embigat de fusta, que també fa que l'edifici sigui molt acollidor, sigui un edifici molt càlid, i al mateix temps ens permet apropar, incloure dins de tot el recorregut els projectes de navegació de l'Ebre i la importància que han tingut en el port dels Alfacs.
Està interrelacionat amb el Museu de les Terres de l'Ebre, aquest Museu de la Mar de la Ràpita?
Sí, el Museu de les Terres del Museu de la Mar de l'Ebre formen part del mateix consorci, que és el consorci del Museu de les Terres de l'Ebre, i el Museu de la Mar de l'Ebre, en certa manera, és complementari al Museu de les Terres de l'Ebre i al revés. El Museu de les Terres de l'Ebre està centrat en la vida al voltant del riu i el delta de l'Ebre, mentre que este museu ens apropa a la vida que hi ha al voltant d'esta costa de les Terres de l'Ebre.
Molt bé, jo no sé si vols afegir alguna cosa més en respecte a aquest magnífic museu que ha obert les seves portes a Sant Carles de la Ràpita, en tot cas l'horari.
Sí, estem oberts de dimecres a diumenge, de 11 a 2 i de 4 a 7 de la tarda. Durant el mes de desembre l'entrada és gratuïta i a partir de gener ens continuaran trobant allà.
Doncs Toni, moltes gràcies per apropar-nos en aquesta nova zona museística a les Terres de l'Ebre, en aquest cas al Museu de la Mar de l'Ebre a Sant Carles de la Ràpita. Gràcies per estar amb nosaltres. Feliç jornada.
A vosaltres.
Doncs Francesc, avui hem passat per les Terres de l'Ebre en aquest nou museu.
Molt bé, Manel, moltes gràcies, com sempre, per les teves voltes. I a nosaltres només ens cal iniciar el comiat pel dia d'avui. Com sempre, recordant que estarem aquí la pròxima setmana. Iniciàvem el programa parlant de la mort de tortugues a la Mediterrània atrapades per arts de pesca en els vaixells palangrers. I que diuen que és pitjor que quan se les captura pels vaixells se les deixi amb el fil que no pas que se'ls talli el fil a l'alçada de l'ham. Ho hem parlat amb el senyor Lluís Cardona, del Departament de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona. A l'Enciclopèdia de l'Argot Mariner hem conegut el que és fer pan a la mar amb Joan Argentó i Rafael Martí, igual que ens han preparat també una fregida de vetes. El Joan Manuel Serrat ha posat el punt musical amb el tema Si jo fos pescador. Mentre que avui ens han guardat Norai al Club Nàutic de Palamós. Des d'allà, el Club de Vela d'aquesta localitat marinera de l'Empordà organitza la 38a edició de la Gaes Christmas Race de Palamós. Més de 500 participants, 24 països diferents, medallers olímpics, participants d'un gran nivell internacional i d'èlit, es donaran lloc del 17 al 22 de desembre.
L'Aurora Requena ens ha portat fins a Vilanova i la Geltrú per parlar de l'Observatori Submarí OPSI. I en el tram final del nostre programa, el Manel de Ramon ha estat a Sant Carles de la Ràpita parlant amb Toni Cartes, tècnic del Museu de la Mar d'aquesta localitat, que ha obert portes recentment. Per tant, res més, una abraçada molt forta en nom de tot l'equip que fa possible el Blau Marí i d'un servidor, Francesc Callau. Adéu-siau, ens veiem la setmana que ve, aquí, en aquest Espai de la Mar.
Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.